de productors i professionals de la restauració que participen durant aquestes jornades d'un fòrum enfocat a compartir coneixements respecte a l'oli de la gastronomia, un dels productes estrella de la província. Repassem actualitat de municipis. Ens quedem a la capital, Castelló, que va activar fa 12 mesos la maquinària per a gestionar l'estratègia EDUCI, Transforma Castelló i materialitzar en diferents projectes d'impacte social, mediambiental, urbanístic i tecnològic la major injecció de fons europeus de la seva història. 20,2 milions d'euros en l'horitzó 2018-2022, cofinançats al 50% entre el Consistori Castellonenc i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, els fons FEDER. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha presentat el balanç del primer any de gestió d'aquesta estratègia EDUCI, que situa Castelló entre una de les ciutats més avançades en la gestió dels fons europeus. En paraules de l'alcaldessa, estem davant d'una estratègia que ens va ajudar a transformar Castelló en una ciutat més verda, inclusiva i que genera més oportunitats. Europa s'ha convertit en una aliada estratègica de les polítiques municipals per a transformar la ciutat, valorava la primera edil. La capital de la Plana ha omplit i ha complit en aquesta primera fita FEDER del Ministeri d'Hisenda, que establís que el 10% del pressupost EDUCI ha d'estar adjudicat a 31 de desembre del 2018. Castelló ha passat aquesta fita en un 70%. Així doncs, ahir, 3 de desembre, un mes per al tancament de l'actual exercici, les operacions contractades i adjudicades sumen vora 3 milions i mig d'euros, és a dir, el 17%, 7 punts per sobre del mínim marcat pel Ministeri d'Hisenda. Es tracta, entre altres projectes, de la construcció del pont del riu Sec, dels més de 5 quilòmetres de carril bici entre l'eix ciutat del transport Casalduc i Gran Via i de les millores escomeses per a millorar l'accessibilitat de 17 parades de transport urbà d'autobusos. I ens anem a Nules. Allí el Consell ha presentat les brigades amb les quals es vol recolzar la lluita contra els mosquits que realitzen els consistoris. Així doncs, aquest dispositiu estarà format per 3 brigades en les que treballaran un total de 12 persones. Des de la Direcció Territorial de Presidència s'assenyala que en principi aquestes brigades actuaran en les zones que presenten més problemes, com els municipis de Moncofa i Nules, i en diuen que fiquem a disposició dels consistoris aquestes brigades per a recolzar els mitjans que tenen els ajuntaments per a combatre la larva, intentar així donar solucions a les situacions que estan patint els veïns i les veïnes d'aquestes poblacions i que no es torni a repetir. Eren paraules del director territorial de Presidència en Funcions, Roberto Álvaro. Així doncs, des de l'Ajuntament de Nules es destaca que amb aquesta actuació es dona un pas endavant en la lluita contra el mosquit i valoren que ara hi haurà coordinació entre conselleria, ajuntaments, empreses contractades i que aquestes brigades podran treballar de forma conjunta per a combatre aquesta plaga. I ens quedem amb actualitat municipal. En primer lloc, parlem de Ciutadans. El portaveu de la formació a Vila-real, Domingo Vicent, ha insistit en incorporar quan abans els horaris i les rutes en les parades del nou bus urbà. Després d'haver provat la línia 1 d'aquest nou transport, l'edil ha atribuït a la falta d'usuaris a la desinformació per part del consistori, que no ha facilitat, indica Vicent, els mitjans necessaris als veïns per a saber a quina hora i per on passa aquest servei. I així, per a Vicent, l'equip de govern té pressa per estrenar i fer-se la foto en lloc d'esperar i fer les coses com toca. Segons Vicent, tenen els vilarealencs marejats i enfadats perquè, a més, la duplicació de parades ha plegat sense avisar, un fet que també ha suposat l'eliminació de places d'aparcament dels vehicles particulars, segons el portaveu, que ha subratllat que, en aquest sentit, és això el que passa quan es governa a base d'improvisació i sense tenir en compte les prioritats del veïnat. Per últim, el regidor de Ciutadans ha assegurat que el que podria haver estat una bona mesura per a fomentar la mobilitat urbana, tal com va proposar Ciutadans mitjançant una moció plenària, corre el risc de convertir-se en un fracàs més degut a la mala gestió del bipartit, segons la consideració de Ciutadans. I parlem ara del Partit Popular, que ha criticat l'anunci realitzat per l'alcalde José Benlloc en el periòdico Mediterrani respecte a la compra d'una casa al centre de la localitat per ubicar allí l'associació de comerciants UCOB. I Benlloc, que diu i recorda el Partit Popular, va anunciar que l'adquisició del Gran Casino tenia, entre altres objectius, acollir la seu d'aquesta entitat de comerciants, i segons els populars, ara s'ha demostrat que aquest anunci va ser una falsedat. El regidor del PP, Alejo Fontdemora, ha lamentat que mentre les ONG denuncien l'impagament de les ajudes, Benlloc continua comprant palaus. Per a l'edir popular, una vegada més, l'alcalde mentís i torna a demostrar quines són les seues prioritats, comprar edificis en lloc d'atendre les necessitats reials dels veïns. I parlem d'iniciatives des de l'equip de govern. La Biblioteca Universitària del Coneixement ha acollit l'inici d'un programa d'alfabetització digital impulsat per la Fundació Manantial amb la col·laboració de la Regidoria de Noves Tecnologies per a facilitar la inclusió sociolaboral de persones que pateixen problemes de salut mental greu. La iniciativa forma part del programa de rehabilitació i inclusió sociolaboral de persones adultes amb problemes de salut mental greu que impulsa l'entitat, que ha estat una de les beneficiàries de les ajudes dels fons socials europeus a la Comunitat Valenciana en el marc del programa operatiu 2014-2020 mitjançant la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, concretament en la línia dels itineraris integrats per la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social. Les actuacions que estan realitzant-se són l'acolliment i diagnòstic sociolaboral individualitzat, el disseny i desenvolupament de l'itinerari individualitzat, on s'estableixen els objectius, les accions de promoció personal i millora de l'ocupabilitat, així com els suports necessaris i, per últim, l'acompanyament.
Finalment, avui ha comparegut en roda de premsa el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho, per a presentar la tercera trobada d'artesans, que arriba el cap de setmana del 15 i 16 de desembre a la Casa dels Mundina de Vila-real, amb un objectiu: impulsar el consum responsable. En un horari de 10 a 2 i de 5 a 9 de la nit tindran lloc diferents activitats, tallers, així com música en directe i una gran quantitat de participació dels productors locals, tal com explicava el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic.
Sí, allí tenim la trobada d'artesans, de productors locals. Enguany han doblat l'assistència, n'hi haurà 20. I estem contents perquè cada vegada se consolida més i la gent pregunta. El lloc és el que n'hi ha, no han pogut ficar més gent. També n'hi haurà una exposició, com és de costum, de l'exposició de Tolles Joguines, que la Fundació Tots Units, com recordareu vosaltres, fa un concurs de joguins de material tot reciclat i allí estaran exposats perquè tots vegeu la imaginació que tenen els xiquets a l'hora de fer joguines en productes que han estat gastats.
Música en directe, intercanvi de roba, així com un DJ o activitats infantils. Tot això és el que hi haurà en aquesta tercera trobada d'artesans. Ho contava el regidor Sancho.
A banda de les activitats que ens oferiran els consumidors, els productors locals, allí n'hi haurà música en directe. Presentarem un nou treball del grup Giro Met Rússia, ho ha dit bé?
Ui, Giro Met Rússia.
Quasi que ho ha dit bé. Que és un grup que està format per dos vilarrealencs, Juan Biforte i Paco León, que reprenen la fórmula de sintetitzadors i de guitarres elèctriques. Esperem que vos agradi. També durant el matí del diumenge n'hi haurà un DJ de Vila-real, Quique Villar, que també estarà amenitzant-nos allí. Ell ha creat una pàgina, Rincón del Kit, se diu, que fa referent a música indie, i les seves sessions se barregen amb música indie rock.
Finalment, la coordinadora de l'esdeveniment, d'Helena Archiles, ha explicat que el diumenge de matí hi haurà una novetat per a tots els que vulguin participar.
que és vindre de casa amb 5 articles de roba, accessoris o llibres per a poder intercanviar-ho en aquest espai.
Aquesta és l'actualitat de la jornada. Arribem a la 1:15, una mínima pausa i de seguideta continuem amb més convidats. Aquest Nadal fica damunt la taula els millors productes. Confia en el mercat central per a fer les teues compres. Compra qualitat, productes frescos i proximitat. El millor sabor el trobaràs al mercat central. Regidoria de Comerç, perquè junts Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
Elèctrico o gasolina?
Per què o tarima?
Tailàndia o Nueva York? Uf, bendito dilema. Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. Bendita oportunidad. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Vols viatjar a Anglaterra, Irlanda, França, Alemanya o Itàlia? Atlingua, centre d'idiomes estrangers, t'organitza la immersió perfecta. Viatges en grup a partir de 9 anys. Viatges per adults, professionals i familiars. Atlingua, centre d'idiomes estrangers. Preparació d'exàmens oficials d'idiomes, Cambridge, GUET, Delft, DALF. Traduccions, cursos bonificats Fundació Tripartita. Més de 26 anys aprenent i viatjant amb tu. Informa't als nostres centres en Vila-real i El Puig. Troba'ns a info@atlingua.es o telefona al 601-38-22-51. Ahora en Supermercados Cas Domestic prepara la Navidad. Paté castañas y avellanas, 11,50. Paté jamón ibérico, 12,50. Paté tres sabores, 16,90. Paté de hígado de ganso y pato, 17,90. Paté de pimienta verde o negra, finas hierbas o champiñón, 9,50. Y paté manzana y pera, 10,50.
No son ofertas, son nuestros precios. Cas Domestic, Avenida Italia, Vila Center de Vila-real.
Lunes 10 de diciembre, apertura de panadería Bollería Isa. Especialistas en pan artesano, bollería y pastelería casera. Recuerda, lunes 10 de diciembre, apertura de la panadería Bollería Isa. Calle Ermita 18 de Vila-real, frente Inmobiliaria Meseguer. A partir del 10 de diciembre, día a día,
solo por ti.
Panadería Bollería Isa.
Una 18 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar d'una de les activitats del cap de setmana en la que els convidats que rebem en representació del Truid i Grem ens parlaran d'aquest acte de cloenda del 30 aniversari d'aquesta associació cultural. Per tal de repassar la trajectòria d'aquesta entitat, de saber què han previst per aquest diumenge, ens acompanyen el president Manolo Bord, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també un dels integrants, també professor de l'escola, Josep Salmerón, molt bon dia.
Bon dia.
No, ja 30 anys que esteu commemorant aquest 2018 i ja suposem també a una miqueta ja de ganes de dir, bueno, ja ha passat, no? Ja ho tenim tot fet.
Bueno, a veure, m'adelante, no sé si m'adelante a Salmerón, però que 30 anys en principi és un orgull molt gran perquè 30 anys de trajectòria signifiquen moltes hores, molta paciència, moltes ganes, molta dedicació, i en principi és un orgull molt gran, i per a mi, que sóc dels que vam començar aquesta aventura, pues imagina't, un orgull molt, molt, molt gran.
Claro, és que això, la xiqueta o el xiquet que ja té una edat, no?
Home, ara ja quasi se'n pot anar a soles per ahí.
Sí, perquè ara la gent que se n'hi és una miqueta més tard de casa, quanta gent que deu, Manolo, dels, diguem, originals? Del
bueno, doncs pues dels originals en actiu, sí. Possiblement només quede jo. Dels que van entrar un poquet més tard, uns anys més tard, pues queden, ara que són ja pràcticament veteranos, Salmerón, Paloma, no sé qui darà més en actiu, però poquets. Els altres seguissin col·laborant,
sí.
Però no són actius, diguem, en el grup.
No, això, vull dir, que el que explicava molt bé Manolo, no? Que vull dir, 30 anys és una dificultat tremenda. A més, ven un poc també els inicis que coneguem i que han fet que el Trull s'iniciara. Precisament ara per al diumenge ho contem un poc, no? Uh-huh. Dins de tot el que anem a presentar, han fet uns trossos de vídeo que Xavi Manzaneda ha col·laborat uh-huh. també i mos ha ajudat a muntar-ho, i en els que els integrants en aquell moment, Manolo, pues, Víctor Vilanova o Manel Pitarch, eren fundadors de la colla, i ells conten un poc així inici com està. I és algo que ens ha llamat sempre l'atenció als que hem arribat després, uh-huh. perquè va ser circumstancial totalment, no? I el fet de que a dia d'avui puguem parlar de que una entitat social, una associació cultural, tingui una trajectòria de 30 anys i buscant aquest lloc dins de la societat vilarealenca, vull dir, per nosaltres té un mèrit però grandíssim. És algo que les generacions que han vingut després ho han tingut molt en compte, i ho han tingut en compte a l'hora de treballar i a l'hora de poder enfocar l'associació cap a un futur, no?
Uh-huh. En aquest cas, sense llevar tota la gràcia a l'acte de diumenge, quin va ser l'origen? Manolo, per què?
Pues l'origen, sí, anem a veure, en la vall, on jo estava de mestre, uh-huh. Vam coincidir uns mestres que vam procurar en alguns dels alumnes que teníem ja més fadrins, entonces era la EGB, uh-huh. fer una miqueta de grup i que tocaren tabal i dolçaina. I en aquell temps, en Vila-real, el grup de danses El Raval tenia necessitat de dolçainers i va contactar en Víctor Vilanova, i a través de Víctor Vilanova vam estar parlant i vam començar a veure-mos i a intentar tocar per donar-li un servici al grup de danses El Raval que necessitaven.
Intentar tocar perquè sabíeu, apreníeu, com apreníeu, autodidactes, com va ser?
En aquells anys era totalment autodidacta. Uh-huh. En aquells anys les coses de la dolçaina eren, com aquell que diu, quasi secret d'estat. El que se sabia una tocata la guardava com si fora algo...
El seu tresor, no?
Efectivament. Entonces, els inicis de tot el món este de la dolçaina, que ens remuntem a 30 anys en els que quedaven molt poquets dolçainers, uh-huh. i vam ser, tant en Castelló com en Vila-real i altres pobles, tant de València com d'Alacant, que ens va preocupar, ens va agradar i vam tirar per aquest camí, el recuperar un món en el que possiblement s'haguera acabat, uh-huh. i que gràcies a la intervenció de grups com el Trull de Vila-real, pues ara creiem que no s'acabarà mai.
Uh-huh. Jo este matí ho pensava, jo dic, el Trull per què? Perquè sempre dic, el Trull, com ho tenim ja molt assimilat després de 3 dècades, però per què aquest nom?
Sí, pues mira, te conteste. Aplega un moment en què necessitem donar-li cos legal a allò que estem fent.
Sí.
Entonces mos plantegem fer una associació cultural. Uh-huh. I és molt simple. Si fiquem associació cultural, grup de dolçainers de Vila-real, estem limitant una activitat. Eren uns moments en el que n'hi havia peu a que se pogueren fer altres activitats emparades per una associació, uh-huh. per un NIF i per uns estatuts sí. legals. Entonces optem en aquell moment la junta rectora que vam formar tot este grup que ara tenim en marxa per buscar un nom que poguera, d'alguna manera, emparar altres activitats que en un moment determinat pogueren sorgir i que estigueren emparades per aquesta associació. I vam, després de mirar noms i alternatives, que el Trull, un Trull és un molí d'oli, uh-huh. i que mos va semblar una paraula pues, prou cridanera i prou forta per a dir, pues, el Trull i, uh-huh. i associació cultural el I Trull.
Ja. Crec que ficava al diccionari que ser un Trull també és aixina que menges bé,
també. Això els músics no passen per dalt.
Sí, sí. No, afegir simplement això, no? Una cosa a destacar, que ells quan fan l'associació fa 30 anys ja pensen en que des d'una associació o des de la temàtica de l'adolescència i el tabac en concret, aquesta perspectiva oberta, no? Anem a deixar l'associació oberta perquè no sols anem a fer el treball de músic, no? És a dir, n'hi ha uns treballs darrere del truic que durant 30 anys hem anat fent, com és el que comentava de la recuperació de melodies i músiques tradicionals i repertori. Mm-hmm. Això és una faena que les músiques que toquem a tots els actes al poble són músiques que s'han recuperat, doncs perquè hem anat a parlar en dolçainers que tocaven, gent que havia escoltat, mos trobàvem, venia gent a dir-nos coses, a dia d'avui encara ho fa, encara n'hi ha coses, i costa molt agarrar-hi i poder fer un repertori i adaptar-lo a cada una dels actes que després corresponen. No oblidem que la música tradicional va molt relacionada, n'hi ha música que es toca per un acte en concret, i no és el mateix tocar en una professor, que una ofrena, que una cabalgata, que en un passacarrer. Cada repertori va relacionat al tipus d'acte. Uh-huh. I això és una feina que pues, d'anys i anys d'arxiu, d'anys i anys de preguntar, d'anys d'experiència també, d'anar als altres llocs i veure com ho fan, com se conserva, i bueno, precisament el que deia Manolo, no? Que des del principi tindre això en compte ja deixava un poc obert a el que podia ser el futur del Trull.
Uh-huh. I així heu arribat en aquests 30 anys, no sabem, Manolo, si pensàveu que arribaríeu a aquesta xifra, i si ha hagut així en algun moment que heu dit d'esta no passem.
Bueno, hem tingut èpoques uh-huh. de molta gent, èpoques de menys gent, les circumstàncies, les edats, la vida te planteja altres coses, que va, en aquells moments encara n'hi havia mili, moltes circumstàncies. El que passa és que mai te planteges quan inicies una activitat per durar, ni el temps que puga durar. Ho fas perquè d'alguna manera t'agrada, vols fer, vols estar ahí, intentes portar gent i portar-los a que els agrade allò que tu vols fer. I després passa que vas complint anys i dius, 10 anys, 20, i ja m'ha plegat a 30 i tenim possiblement la mateixa il·lusió que quan vam començar. Dia.
Això que no es perga. I dins d'aquests 30 anys, moments aixina destacats, per exemple, Manolo, després Salmerón també, en quin et quedaries, Manolo, d'aquests 30 anys?
És que és molt complicat perquè, com jo vaig estar ahir des del principi, en el coret ne tens molts. Uh-huh. Però a mi les coses que més que un acte o un dia o una eixida a algun uh-huh. lloc determinat, a mi el que m'ompli és quan quedem per assajar i allà som multitud. Dir, uh-huh. No tots eixim al carrer, però així som 40. Això és el que realment a mi m'ompli, veure uh-huh. que estem ahí no? encara.
Uh-huh. Salmerón?
Jo dels 30 anys, pues, a veure, especials molts, no? Però vull dir, el que més recordo és pues, a mi és la primera volta que participes, uh-huh. que vas allí i bueno, pues, va coincidir tot. El mateix any que eixes a tocar va ser una cabalgata de Reis, pues, en menuts, no sé ni l'edat que tindríem, això ho sabrà Manolo millor que jo. I el ixe mateix any, un viatge que fem en estiu en el grup de danses El Raval, que se fa allà a Itàlia, vull dir, molt jove va ser començar i...
Sí, i ja tot, i ja tota tot, una.
Sí,
tota una.
Perquè anava Manolo i venia claro. Maribel, la dona de Manolo, si no, claro, Salmerón
no, no el
i
anar.
Rubén no venien.
No anàvem, érem xicotets, no mos deixaven anar, sí, sí. I precisament és això, no? Pues, i ser èxit de que els pares també estan tranquils, no? Perquè saps que estàs en un grup de gent que va cuidar de tu, seriosa, que te va estimar, clar. Seriosa, que no, estàs fent una activitat que bueno, pues, aporta, no? I uh-huh. no estàs per ahí
bambant. El gamba, no?
Entonces, diguem que ixe és ixa infància quasi, vull dir, és la que recordes, no? Que és una cosa que és natural, no? Vull dir, nosaltres parlar de la dolçaina, del tabal, o estar en dolçainers, tocar, fer els actes és algo que és el dia a dia, és el dia a dia, sí.
I en Salmerón, que el conec des de que era no res, més xicotet que el tabal, el tabal i Salmerón són...
Han crescut.
És el mateix, és el mateix, van junts, no se poden separar.
És una integració i així, així, heu arribat a aquest any, al 2018, esteu commemorant amb diferents activitats que ja van començar en festes, però diguem, la cloenda serà especial, no?, aquest diumenge vinent, suposant que l'auditori, doncs, només per l'estima que vos tindrà la gent, hauria de d'estar pleníssim.
Sí, ara pues, és el diumenge, tenien ganes de fer-ho també, perquè és una cosa que sempre havíem parlat, però no teníem possibilitat de fer-ho tampoc. També, que potser no ens sentíem preparats per donar aquest pas, no? I dir, nosaltres ara ens sentim ja, com si diguem, consolidats.
En així, experiència, no?
En experiència ja en Vila-real. Hem aconseguit això, formar part de tots els actes que tenim al llarg de l'any, que en són molts, i el que tractem un poc és d'ensenyar a la gent o al públic quins són aquests actes que el Trull al llarg de 30 anys fa en Vila-real. Llavors farem un repàs de tots els actes, des de gener fins a desembre, en què participa el Trull en Vila-real des de fa 30 anys. Alguns actes més recents, perquè ha sigut tot progressivament, a poc a poc hem anat fent més actes, però potser sí que mostrar a la gent aquesta activitat que fa el Trull a banda de la formativa i de l'escola. Claro, precisament per això el nom que li han donat al concert es diu Anuari. Pues un anuari és això, és un repàs
del
que passa en un any. Llavors, pues nosaltres un poc el que pretenem és mostrar això a través de les músiques que anem utilitzant en aquests diferents actes. Clar, evidentment, són moltíssims, perquè fent el recompte, són més de 30 intervencions, vull dir que són...
Un parell al mes.
Un parell o tres al mes. Entonces, clar, això era molt extens, fer un concert. Ens han quedat en les coses que a nosaltres plena més a nivell musical. No? Nomenarem totes aquelles en les que participen, però a nivell musical n'hi ha algunes que ens llamen més l'atenció. Llavors, aquestes les hem destacat i són les que farem el dia del concert.
Invitació lliure, la gent pot entrar, no?
Invitació lliure, gratuïta, pues això, la gent que vulgui vindre, l'auditori estarà obert a partir de les 11:30, perquè el concert és a les 12, sí, el vam aplaçar, en principi era a les 6 de la vespre, però després, pues, per temes de futbol i per altres actes, etcètera, pues, bueno, ho hem posat a migdia a les 12. Per nosaltres també és novedós fer alguna cosa així a migdia, no sabem tampoc...
La gent com anirà,
sí,
com respondrà?
De moment no ens ha desagradat, perquè després ja tenim programat també un dinar.
Com no?
Saps? Vull dir que això pues, és un poc també gratificant per a la gent que participa.
Sí.
I jo sí que ho volia destacar, no? A part, tanquem, diguem, este curs dels 30 anys en el concert, en l'auditori, explicant un poc a la gent què és el que fem al llarg d'un any, però especialment sí que vull agrair, sobretot, a tots els integrants de l'associació del Trull. Vull dir, els assajos, quedar totes les setmanes per assajar en aquest instrument és molt complicat, és molt difícil, és molt complex. I la gent acudís a tots els assajos, tots els dilluns a les 10 de la nit. Vull dir, i n'hi ha gent que és adolescent, que té que estudiar, que té exàmens, i estan ahí. Hi ha gent que la sent demà al 6 de matí i estan ahí i se'n van. Vull dir, que la implicació del grup de gent que tenim ara en l'associació està sent, la resposta és brutal, sí, és molt bona, és molt bona, estem molt contents i això és una cosa que tenim que agrair, que menys que després del concert i de l'últim acte en una dinar i celebrar-ho.
Ja està, i el que vinga. Comentaves, no sé si havies donat la xifra així a Manolo a grosso modo, sou 40 més o menys els integrants ara, tot i que no tots isquen al carrer, diguem, a les actuacions.
No, bueno, que eixim al carrer realment som 24 o 25, però hi ha gent que, evidentment, pues, per les circumstàncies de la feina i altres coses,
no,
venen quan venen o estan quan estan, però, evidentment, és, com avui en dia és molt modern, estan al grup,
com el
WhatsApp, no? Estan al WhatsApp, estan en contacte i quan poden o estan en Vila-real, pues participen. Però realment, així en persona, que podem estar... No sé, un 24
sí.
O 25.
Menys, no? També si sinó una miqueta de la zona de confort, dir, pues mira, el carrer és zona de confort, però clar, és el vostre entorn habitual, anar a l'auditori com que és, imposa o no imposa?
Bueno, sempre que fas un concert en un lloc en el que el públic està des del principi al final, i més en un cas com aquest, que anem a fer una mostra, perquè normalment el dolçainer eixim al carrer, la gent està parat mirant l'acte i el dolçainer passa. En aquell moment, pues, depenent de l'acte, toca una peça, toca una altra, està el tabal tocant i el dolçainer en aquest moment no toca. Però, clar, quan fas un acte en un lloc tancat, la gent en la seva cadira i mirant a veure què vindrà, evidentment vas a fer una mostra de tot allò que possiblement no t'han vist fer. Uh-huh. Entonces, d'alguna manera, tens aquesta responsabilitat de que isquen les coses bé. I en ese bé, Salmerón té molt que dir perquè hem fet un canvi, diguem, en estos 30 anys, tenim ara, de fa un parell d'anys així, un canvi significatiu. Fins ara, diguem que mos apanyàvem mosatros, sí, dins de lo que era la dinàmica normal d'autoaprenentatge o d'autodidàctica, però ara, de fa un parell d'anys, disposem d'un director. I Salmerón ara entra i vos comenta dos cosetes més.
Sí, a veure, és el que parlàvem també, no? Arriba un punt que té que donar aquest canvi, no? Vull dir, l'associació està ja consolidada, no? Tenim els seus actes i veiem nosaltres que n'hi ha molt de material, que el món de la dolçaina està avançant molt els últims anys, s'està treballant molt
perquè és un instrument versàtil, no? Al final, també.
Sí, s'ha millorat molt l'instrument en si, físicament, entonces això ha permetit també que se pugui adaptar a moltes músiques i se fan molts estils musicals i després algo que no passava és que compositors i directors treballen molt la música en dolçaina. N'hi ha compositors que presenten obres a concursos i compten en la dolçaina, o bé com a instrument solista o bé com a instrument de colla. Entonces, nosaltres no ens ho podem perdre, això. Vull dir, forma part d'això.
És la corrent, no?
Clar, és la corrent. Vull dir, tenim que seguir-la, tenim que treballar per anar ahí. Clar, tot comença també per aquesta formació, la formació referint-me a coneixement dels músics d'una colla. Estem parlant de que la majoria de músics són autodidactes, n'han après ells per seu compte, altres que han vingut d'altres fora i s'han afegit, i pues, gràcies a l'escola, les generacions que han anat formant-se, ja tenim a la gent i els músics en un nivell en el que poden absorbir aquests coneixements, que és el que dura corrent, els coneixements musicals. Sí. Entonces, diguem que aquest impàs és el que s'ha treballat i a dia d'avui considerem tots els dolçainers i tabaleters músics. De fet, els tabaleters ja són percussionistes. No només ens limitem a tocar el tabal, ens toca tocar els timbals, la percussió sinfònica, bombos, plats, panderetes, xicots de percussió, xilòfons... Són percussionistes perquè les obres que s'estan fent requereixen d'aixa part. I el dolçainer, aquesta evolució de control de la dolçaina en una versatilitat que igual a la de qualsevol altre instrument. Entonces, tot això finalitza en un criteri que nosaltres ja mos ve gran, perquè nosaltres sí que podem fer la docència, podem ensenyar, podem dir com millorar l'instrument, podem ampliar coneixements, formar el músic, però coordinar tot això resultava complicat i feia falta la figura d'un director. Entonces, en este cas vam parlar amb Juan Coni i Olivares, tampoc sabem com el vam convèncer.
El va liar i ja està, no?
Perquè realment ell és ve del món de la banda de música, ell és director titular de la banda de l'Albocàsser, ha estat també en Catí, en altres puestos, és director de l'Orquestra Sinfònica Vents de Llevant. Vull dir, és un tio que, molt format en el món de la direcció i que de moment el convencem per vindre a Vila-real i començar a dirigir a una colla de dolçainers i tabaleters, pues resultava complicat. És un repte que té ell també com a director, li havia escoltat la dolçaina i ha vist la música i creu que n'hi ha possibilitats i nosaltres pues, també apostem per aquesta part, vull dir, i tots s'han juntat tot un poc però penso que és el pas que n'hi ha que seguir. No? Vull dir.
I tota aquesta sensibilitat és la que finalment es veurà, no?
Clar, se mescla tot. L'acte de carrer, el que nosaltres hem fet durant tota la vida, però també l'última part, que és aquesta vessant més moderna, més professional, no? Més professionalitzar. És ahir on anem caminats. Això no és qüestió de poc de temps, eh? Vull dir, som clars. Nosaltres no pretenem de la nit al dia, no tenim pressa per això. Volem que siga una cosa natural, un procés natural, que la gent vagi adaptant-se també. És un canvi molt gran per a tots els integrants i per a la Junta i per a tota l'associació. I això té que ser molt paulatí. Però en això estem. i bueno.
30 anys més cauran, o els que vinguen, eh? Tampoc 30 per dir 30, perquè és l'aniversari que celebreu, però...
Esperem que sí.
Esperem que sí.
Clar, als 10 anys no mos plantejàvem ni 20, ni... Sí. Pues esperem que sí.
El que vinga, el que vinga.
Cantera i pedrera per ara sí. N'hi ha, no?
Sí, estem molt contents en l'escola i clar, pues, també participaran. També n'hi haurà també estaran, bueno, el sector de la colleta, diguem, el grup B, ixa cantera, que ja està treballant enguany fent les classes de forma col·lectiva i treballant, diguem, ixa part de cantera, de conjunt instrumental.
Sí.
Faran unes intervencions també en el concert i allà pues, també els podrem veure i els podrem gaudir i no res. Tenim que comptar en ells, tenim que comptar en ells.
Clar, han d'estar ahí per a que siguin protagonistes i continuen. Tot. Doncs si sí, ja per últim ens agradaria que fer una crida que la gent que us hagi vist passar o que doncs, no hagi fet molt de compte de la tasca que feu, que la puguen descobrir aquest diumenge, va.
Jo m'agradaria que acomiadara Manolo...
Que
acomiadara Manolo, però jo sí que tinc que dir una cosa, i és veritat, i una volta ho dia un director en el que vam coincidir, ell és molt reputat, Vilaplana, i ell dia que tant a la banda de música, sobretot d'ell parlant de les bandes de música, però també en l'últim discurs que va fer o que jo l'ha sentit, també nomenava les colles de dolçainers, de que quan la gent del poble veig a passar a la banda de música i els dolçainers que se senten orgullosos que són els músics del seu poble.
I que no se'n vagin.
Entonces, jo me quedo en això, no? De que, bueno, som els dolçainers de Vila-real, sí. Som els dolçainers del poble i, pues això, la gent que estimi un poc els nostres instruments o que tinga curiositat o que es caiguem bé, pues que vinguin a l'auditori que els rebrem en els braços oberts.
Sí, clar, i per això, per acomiadar i enllaçant el que està dient Salmerón,
sí.
Dir, la gent mos veu passar, igual que veu a la banda de música, mos veu passar els dolçainers, que vinguen a l'auditori perquè mos veuran del principi al final, no només hi ser moment mentre es passem.
Doncs esperem que siga molta la gent que de principi a final puga gaudir de l'actuació i per molts anys més. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la cridada de la 92.2.
A vosaltres, Sheila.
Moltes gràcies. Doncs nosaltres anem a fer una pauseta mínima. De seguida anem amb més convidats. Parlem amb la policia.
Ahora tiene la oportunidad. En Efecte Vila-real Centro de Negocios le ofrecen minimizar costes y ubicarse en el centro de Vila-real para desarrollar su proyecto. Infórmese en www.efectevr.com.
No dejes que el frío te impida disfrutar de tu hogar. Ven a Bigmat y descubre todo lo que necesitas para darle calor a tu casa. Aspirador de cenizas más funda para filtro de regalo por solo 39,95€. Querrás llegar a casa al calor de tu hogar. Bigmat, la tienda profesional de la construcción.
Bigmat Erarbo, Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Vila-real estrena nou servei de bus urbà. Dues línies i cinc variants per a connectar tota la ciutat amb parades al Termet, instituts, centres de salut, hospital o instal·lacions esportives. No dubtes, puja al bus urbà de Vila-real. És gratuït i accessible. Més informació a mobilitat.vila-real.es. Bus urbà de Vila-real. Utilitza'l. Regidoria de Mobilitat perquè junts Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real. ¿Has visto la nueva tienda Cocker? Tienen ropa de diseño a precios low cost y también accesorios, bolsos y zapatos. Yo ya me he comprado algún conjunto.
Pues me acabas de dar una genial idea, porque tengo que renovar vestuario. Voy a visitarles.
Recuerda, Cocker, tu tienda de moda low cost en el Raval de San Pascual 39 de Vila-real. Depilat, la depilación definitiva. Ven e infórmate de nuestros bonos y packs en láser de diodo. Disfruta de los beneficios del Indiva. Reafirma, rejuvenece, remodela, tonifica, oxigena e ilumina. Sesión facial por 35€ y bono de 5 sesiones a 30€. Rejuvenece tu rostro y modela tu cuerpo en Depilat, calle San Miguel 39 de Vila-real. Pide cita en el 964 53 14 97.
I un dimarts més rebem a la policia local, en aquest cas, per a presentar dues campanyes incloses dins de la programació de la policia de l'àrea metropolitana. Ara ens donarà més detalls de què és, en què consisteix l'àrea metropolitana, així com d'aquestes campanyes que s'inicien en el mes del Nadal. L'intendent de la policia local de Vila-real, Ramon Martínez. Ramon, molt bon dia, buenos días.
Hola, què tal, bon dia.
No, hoy hablamos de estas campañas, no es la primera vez que se lanzan de forma conjunta a otras policías, un total de 7 los municipios que están bajo el paraguas de Policía Metropolitana.
Sí, efectivamente, bueno, ya hace un tiempo que creamos, se creó lo que es el Área Metropolitana de Castellón, Área Metropolitana de Policía Local de Castellón, y bueno, la idea es una idea fantástica, ¿no? Y es que 7 municipios que son limítrofes, como es Castellón, Villarreal, Oropesa, Benicàssim, Borriol, Almazora y Burriana, son los 7 municipios que formamos parte de esta área, ¿no? Y es un área que además, pues, no en número de municipios, pero sí en número de habitantes, seguramente estamos por encima del 60 o 60 y pico por ciento del número de habitantes de la provincia de Castellón, ¿no? Con lo cual es un área, policialmente hablando, importante. El área, el espíritu que tiene es, pues bueno, trabajar conjuntamente, ¿no? El establecer campañas conjuntamente, el establecer protocolos conjuntamente, el establecer formación conjunta, el que policías de una ciudad puedan ir a otra cuando tenga necesidades, compartir medios, compartir herramientas. Es decir, la idea es fantástica, ¿no? Es fantástica porque, por ejemplo, cuando hacemos una campaña, no tiene sentido, por ejemplo, que hagamos una campaña de alcohol y drogas en Villarreal y que pases el término municipal y ahí pues no se haga nada, ¿no? Es decir, lo que intentamos es que cuando se haga algo, pues sea en toda la zona, ¿no? En todo el área. Y bueno, y la verdad que, como te he dicho, la idea es una muy buena idea, policialmente hablando. Y ahora, pues estamos con la. Se anunció el otro día, con la. Estamos a esperas de crear un área supramunicipal, ¿vale? Al amparo de la ley 17/2017 de coordinación de la policía local. Y bueno, la verdad que trabajando, y Villarreal, pues como no podía ser de otra manera, pues colaborando activamente con el área, ¿no? Ahora también tenemos en una idea que ya, bueno, prácticamente es una realidad, que, bueno, ya hablaremos de ella, donde es una APP que se va a crear para todos los municipios del área, donde los ciudadanos de cada ciudad van a poder acceder a la APP y van a poder valorar los servicios, van a poder opinar, y esto nos va a servir a nosotros para establecer también mapas de riesgo, vamos a saber también la percepción de seguridad de nuestra localidad por zonas, por días, por horas. Bueno, es una herramienta buena que también la pondremos en práctica dentro de poco, ya la anunciaremos. Y bueno, en definitiva, se trata de que la unión hace la fuerza, y ahí estamos en el Área Metropolitana de Policía Local de Castellón, pues para sumar y para intentar, pues, que la seguridad no solamente sea en Villarreal, en este caso, sino que se traslade a toda el área, ¿no?
Y si le parece, incidimos ya en estas campañas. Llega el mes de diciembre, pues muchas cenas de empresa, comidas de empresa, más compras, más movimiento en los establecimientos, y son, dijéramos, las dos sensibilidades que se han querido recoger en estas campañas. Creo que comienzan ambas el día 10, ¿no? En este caso, si le parece, comenzamos por esta de establecimientos seguros, que estará en marcha en principio hasta el día 21, y pues también una serie de consejos a los establecimientos y comercios de los diferentes municipios.
Sí, efectivamente, la campaña de establecimientos seguros es una campaña que va dirigida a los dueños de los establecimientos, ¿no? El año pasado hicimos la campaña de juguetes seguros, que iba dirigido al usuario, al que adquiría el juguete, y este año nos vamos a centrar a los dueños de los establecimientos, ¿no? Consideramos que era importante para este año, pues, revertir un poco a quién iba dirigido. Y para nosotros es muy importante, ¿no? Que el comercio local del área metropolitana, y en este caso de la ciudad de Villarreal, pues aconsejar, ¿no? Y para ello, pues, se van a hacer unos trípticos que nuestros policías de barrio van a repartir por los diferentes comercios de Villarreal. Esperamos llegar a todos. Y no solamente repartir el tríptico, sino hablar con los comerciantes y explicarles, pues, a grosso modo, cuáles son esos consejos más genéricos, ¿no?
Consejos, por ejemplo, leíamos de protección en el interior, de los accesos, también posibles atracos, situaciones, ¿no?, a las que, por desgracia, también se pueden enfrentar, y saber cómo reaccionar, no quedarse bloqueado.
Sí, hay muchos consejos, ¿no? Por ejemplo, Yo siempre diría que si cuando tú vas a entrar a tu establecimiento notas algo raro, notas que el bombín está forzado, que posiblemente hayan entrado o estén dentro inclusive, pues lo que tienes que hacer es llamar rápidamente a la policía, ¿no? Y no acceder. Eso es importante, ¿no? Es muy importante evitar siempre el enfrentamiento con el delincuente, ¿no? Porque tampoco sabemos si va a ir armado o no va a ir armado, pero especialmente si va armado, ¿no? Por lo tanto, evitemos el enfrentamiento, llamemos a la policía. Y bueno, Villarreal, que es una ciudad relativamente pequeña, pues bueno, en la que tanto la Policía Nacional como nosotros, la Policía Local, pues estamos hablando del tiempo de reacción nuestro, son minutos, ¿no? Por lo tanto, eso es importante. Bueno, después también es muy importante. Si ha ocurrido en el interior y ya no hay nadie y entramos, pues no tocar, ¿no? No tocar, porque las huellas es fundamental para que luego, pues, policía científica pueda investigar, ¿no? La autoría, ¿no? Por lo tanto, eso también es un tema importante. También es muy importante, por ejemplo, el establecer algunos tipos de sistemas de comunicación con la policía, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un sistema antiatraco, que puedes tener un botón en el que lo pulses y automáticamente se pone en comunicación con la policía y te dice, pues está habiendo un atraco en el establecimiento, sí, total. Bueno, todas estas medidas sin duda nos van siempre a venir bien, ¿no? Yo también siempre digo que también es muy importante, por ejemplo, por la noche, tener las fachadas iluminadas, ¿no? Si la luz que tenemos en la vía pública es insuficiente y tenemos un establecimiento, pues potenciar la luz de lo que es la vitrina, de lo que es la ventana, de lo que es el acceso, de lo que es la puerta, es importante, ¿no? Es importante mantener esa luz de la fachada durante toda la noche, pues puesta, ¿no? Tener el timbre exterior, como ya hemos comentado, ¿no? Es decir, en lugar de que entre cualquiera, pues que para entrar tú tengas que tocar un timbre. Tú ves qué tipo de persona es y, bueno, si te ofrece dudas, pues no abres, y si no tienes ninguna duda, aunque esto a veces es muy relativo, ¿no? Pero bueno, ya es una primera medida. A ver, todo lo que sean medidas para evitar que... Miren ustedes, hay una cuestión que es muy importante, que yo siempre la digo, y es que el ladrón, cuando tiene que elegir el objetivo, tiene que elegir el sitio para ir a robar, siempre tiene dos premisas, ¿vale? Una es, ¿qué dificultades tengo para entrar? Y segunda, ¿qué beneficio puedo obtener? Por lo tanto, si nosotros somos capaces de reducir las facilidades para entrar y somos capaces de reducir el beneficio que puedo obtener, por ejemplo, pues tener los objetos de valor en una caja fuerte, por ejemplo, no hacer la recaudación al final del día y sacarlo fácilmente en una bolsa cuando acaba, que todo el mundo sabe que lo hace, o cuando la caja tenga una cierta cantidad de dinero, tener un sistema de guardar ese dinero, es decir, todo lo que sean, si por ejemplo, para entrar en el comercio, pues si yo tengo una alarma, si esa alarma la tengo conectada, si tengo además tengo unas rejas potentes, si además tengo un cristal que es antiimpacto y por lo tanto no se puede decir, todas aquellas medidas, por ejemplo, lo que he dicho por la noche, que esté iluminado, por lo tanto, ante el paso de la policía, cualquier persona que se pueda dar cuenta si hay alguien manipulando o no, todos este tipo de medidas van a hacer que el ladrón elija un comercio o elija otro, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Dos cuestiones son las que el ladrón va a tener en cuenta. Insisto, las dificultades en que se va a encontrar para acceder y el beneficio que va a poder obtener, ¿no? Con esas dos premisas, aminorando estas dos premisas, tenemos también bastante ganado, ¿no?
Así que durante estas dos semanas aproximadamente se acercarán ustedes a los locales para explicárselo, pero también teniendo en cuenta, habíamos hablado de las comidas, las cenas de empresa. Ya es habitual también que desde policía, antes también de que existiera el área metropolitana, se realicen diferentes controles, y también este año, del 10 al 16, suponemos, como siempre, se marca unos días o se incide durante unos días, pero durante todo el mes o durante todo el año se están con estas campañas para controlar el alcohol y las drogas en la conducción.
Sí, bueno, la campaña sirve para recordar, ¿no? Y sirve para bueno, que la gente se conciencie un poquito más, ¿no? Pero bueno, nosotros ayer mismo, hoy, pues tuvimos resultados positivos de drogas, de alcohol, es decir, esto es el día a día, es decir, nuestro trabajo, sobre todo la unidad de estados, junto con la unidad de tráfico, pues es su día a día, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre llega Navidad, y bueno, la Navidad, sobre todo esta semana, es la famosa semana de los almuerzos de empresa, de los almuerzos de amigo, de las comidas, de las cenas de y bueno, donde la gente pues suele perder un poco el norte, que digo yo, y bueno, se consume alcohol y lo que no es alcohol, el tema de drogas, y lo que es peor, luego se conduce, ¿no? Y por tanto nosotros ahí sí que tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad evidentemente es la de minimizar al máximo la posibilidad de siniestros viales, ¿no? Y ahí pues vamos a hacer controles de alcohol y drogas tanto en por la mañana como por la tarde como por la noche. Es decir, vamos a estar en turnos de mañana, tarde y noche haciendo controles. Esto es importante, ¿no? Es decir, no piensen que no, un almuerzo que por la mañana no, pues vamos a hacer controles a cualquier hora del día, lo tenemos una planificación bastante estricta y sobre todo ampliable. Es decir, no solamente lo vamos a hacer en Villarreal, que esto es un poco también lo bueno que tiene el pertenecer al área y trabajar en el área, porque tú puedes a lo mejor almorzar en Villarreal y dices, no, ahora me voy a Burriana, que voy a pescar o voy a no sé qué. Bueno, pues en Burriana a lo mejor hay un control. Y no, y después de Burriana me voy a Almazora, que tengo que no sé cuántos, ¿no? Pues a lo mejor en Almazora te encuentras con el control. Es decir, que cualquier persona que vaya por su ciudad o por cualquiera del área, pues en turnos de mañana, tarde y noche, en ese periodo se va a poder encontrar un control, ¿no? Y bueno, yo creo que entra dentro de nuestra responsabilidad. La verdad que a pesar de las campañas agresivas, a pesar de las denuncias de eliminar puntos a nivel penal, las penas se han ampliado, a pesar de todo ello, seguimos teniendo mucha gente, desgraciadamente, ¿no? Que sigue consumiendo alcohol y conduce, que sigue consumiendo drogas y conduce. Y bueno, y nosotros desde Policía Local, desde nuestra responsabilidad, desde luego, vamos a estar ahí para intentar, ojalá fuera, ¿no? Conseguir cero, ¿no? Es muy difícil, pero vamos a poner toda la carne en el asador para que esto sea así, sí.
¿Qué penas y sanciones pueden derivarse, ¿no? De conducir bajo los efectos o de sustancias o de alcohol.
Bueno, en el tema de administrativo, en el tema de alcohol, pues por ejemplo pueden ser multas de 500, si das hasta 0,50 son 500 euros, o sea 0,50 me refiero a la tasa de alcohol, una tasa de alcohol de 0,50 miligramos por litro pues serían 500 euros y 4 puntos y una tasa superior a 0,50 estaríamos hablando ya de 1.000 euros y 6 puntos, esto en el ámbito administrativo, la multa que es lo que conoce la gente, ¿no? Pero luego en el ámbito penal, es decir, si tú vas bajo síntomas de conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol, vamos, que vas borracho, ¿eh? O vas, pues que tienes, vas de ambulas, que no eres consciente, que los ojos los tienes de ambotal, que bueno, vamos, que una persona que va bebida y que evidentemente los síntomas, la sintomatología es clara y evidente, ¿no? En este caso, cuando tienes sintomatología o das más de 0,60, es un delito. Y por lo tanto, si es un delito, estamos hablando ya de palabras mayores, porque estamos hablando incluso de prisión, ¿eh? Podemos tener una prisión de 3 a 6 meses, o multa, o una multa, o trabajos en beneficio de la comunidad, cualquiera de esas tres opciones, y además siempre te van a privar del permiso de conducir o la licencia de conducir de 1 a 4 años, ¿no? Pero puedes incluso tener penas de prisión. Y aquí siempre quiero incidir en algo que siempre lo he dicho y que no me gustaría no decirlo hoy, ¿no? Y es la negativa. Recuerden que la negativa, negarse a efectuar la prueba de alcohol, la prueba de drogas, es un delito. Es un delito, con independencia de que hayas consumido o no, con independencia de que tengas síntomas o no. Por lo tanto, además, el delito de negativa se castiga más que dar positivo. Es decir, se castiga más un conductor que no quiere someterse a las pruebas, aunque no haya consumido, que un conductor que se someta a las pruebas ya haya consumido. ¿Por qué? Porque el legislador lo que persigue aquí, evidentemente, ha sido la obligatoriedad del sometimiento a las pruebas y así poder llevar un control por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargadas de la vigilancia y del tráfico, ¿no?
Que la gente lo sepa, la campaña incidirá unos días del 10 al 16, pero durante todo el mes, 24 horas al día, que no se confíen, que pueden estar, y así al menos pues que cale el mensaje, ¿no? Que o un ratito a Pietro caminando, taxi, el autobús urbano, lo que sea.
Sí, además que nadie piense que el día 16 acaba la campaña y ya se puede. No, acaba la campaña, como digo, la campaña es una campaña de concienciación del área, de concienciación de lo que supone, ¿no? Pero que evidentemente el 16, el 17, el 18 van a seguir habiendo controles, vamos a seguir haciendo pruebas y vamos a seguir trabajando y luchando por esta lacra, ¿no? Que es el alcohol en la conducción que tantas muertes y tantas desgracias produce.
Pues, intendente, como siempre, muchísimas gracias y hablamos en un par de semanas.
Gracias a vosotros.
¿Qué te he dit? Quiet, que no te mogues del racó de pensar. Reflexiona el que has fet.
Aquesta setmana els nostres polítics envien al racó de pensar a...
Molt bona vesprada. Avui proposa enviar al racó de pensar a l'alcalde Benlloc. La setmana passada, la coordinadora valenciana d'ONGs denunciaven públicament els impagos de Benlloc a diferents entitats socials. Prop de 50.000 euros d'ajudes socials sense pagar. Impagos que, tal com denunciaven aquestes entitats socials, es remunten fins i tot al 2015. Benlloc no paga ajudes a entitats socials, igual que tampoc ha pagat a les famílies del nostre poble les ajudes anunciades per a l'escolarització infantil dels seus fills. Igual que tampoc ha pagat les ajudes anunciades fa 2 anys per als llauradors del nostre poble. No paga el que deu, però continua comprant palaus, com si del joc del Monopoli es tractara. Esta setmana coneixíem l'última adquisició de Benlloc, una altra casa al centre que ens costarà a tots els vilarrealencs 160.000 euros més. Benlloc diu que no té diners, però continua jugant al seu particular Monopoli, demostrant que sols té diners per al que vol. De fet, esta no ha sigut l'única adquisició. Tan sols en els últims 3 anys i mig, Benlloc s'ha gastat 4 milions d'euros comprant i reformant el Gran Casino, edifici que, com tots vostès recordaran, va comprar amb la voluntat de traslladar el seu despatx d'alcaldia al carrer Major. A esta milionària i capritxosa adquisició va seguir la voluntat de Benlloc de muntar un bar en Patos, per a lo que l'alcalde ha destinat més de 500.000 d'euros a un edifici que avui continua tancat i abandonat. Però això no és tot. Seguint amb el seu afany de millorar els despatxos dels regidors, va anunciar que destinaria 400.000 euros més per fer en els antics juzgats nous despatxos per a les regidories. I ara, a tot això, sumem esta nova adquisició, una casa en la que destinarà 160.000 euros més, a part del que siga necessari per adaptar-la. Tan sols en aquestes adquisicions que acabe de nombrar-los, l'alcalde s'ha gastat de moment més de 5 milions d'euros. I dic de moment, perquè com tots vostès saben, Benlloc siguis obsessionat en comprar també l'Hostal del Rei, una operació que s'estima en un altre 1 milió d'euros. I tot això qui ho paga? Pues ho paguem tots els vilarrealencs. Desgraciadament, aquestes són les seues prioritats. Benlloc compra palaus mentre ens puja la contribució al màxim històric. Enguany preveu recaptar 3.300.000 euros més en contribució que l'últim ajuntament del Partit Popular. Benlloc compra palaus mentre deixa el poble més endeutat que mai. De fet, ha elevat el deute mig dels 400 euros per habitant que va encontrar a més de 600 euros de deute per habitant, més de 31 milions d'euros d'endeutament, tot un rècord històric en Vila-real. Benlloc compra palaus mentre no paga les ajudes que deu a entitats socials, famílies i llauradors del poble. Benlloc compra palaus mentre retallen serveis bàsics, deixant la ciutat més bruta i abandonada que mai. Benlloc es dedica a comprar palaus mentre els socialistes ens tanquen un ambulatori o tornen a tindre xiquets estudiant en barracons. I quan els veïns farts de les seues mentires, de les seues excuses, li demanen explicacions, la seva resposta sempre és la mateixa. La culpa és del PP. Però no, senyor Benlloc, aquesta excusa ja no cola. Vostè porta 8 anys governant Vila-real. Vostè és hereu de si mateixa. Deixe d'amagar-se darrere d'excuses i done la cara per la seva gestió. Vila-real no pot continuar governada per qui gestiona la ciutat com si fora l'amo del poble. Per això cada vegada són més els veïns que reclamen un canvi a l'Ajuntament. Vila-real necessita ja un govern que atenga les necessitats reals dels veïns. Necessitem un ajuntament que reclame un centre de salut per al centre de la ciutat, després que els de Benlloc es hagin tancat l'ambulatori de Torremosa. Necessitem un ajuntament que millore les infraestructures educatives i que no tinguem els xiquets en barracons, com estan els alumnes del Sartou. Mereixem un ajuntament que complisca en les associacions i que no els dega ajudes de 2 o 3 anys darrere. Volem un Vila-real on els clubs esportius del poble no tinguin que pagar per entrenar i competir en unes instal·lacions que eren sa casa fins que van arribar els socialistes. Necessitem un ajuntament que traga un nou contracte de neteja viària i recollida de basures per a que Vila-real deixi d'estar més bruta i abandonada que mai. Necessitem un ajuntament que millore tots els camins rurals i no tan sols el de l'alcalde. Necessitem un ajuntament que faça un nou pla general per acabar en el pla general que van fer els socialistes en el 93 i que avui continua en vigor arruïnant Vila-real. Mereixem un ajuntament que no deixi escapar infraestructures tan estratègiques com l'estació intermodal. Necessitem un ajuntament que faça justícia en els veïns i deixi de bloquejar la baixada dels valors catastrals, que permetria una baixada generalitzada d'impostos al nostre poble. No volem un alcalde que diu als veïns que no té diners per a lo important, mentre gasta milionades jugant al Monopoli, comprant cases en els impostos de tots. No volem un alcalde estrella, preocupat únicament per la seva foto. Volem una ciutat protagonista que millore la qualitat de vida dels nostres veïns. Molt bona vesprada.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al